Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 6 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia, heu de parar. Us haig de frenar, no, hi ha prou.
Hi ha prou. Hòstia, quin desembre, que... nano.
Quin desembre? Portem 3 dies de desembre. I no podeu parar de lligar, tots dos. Què us està passant? El desembre congelat? Ju! No, el desembre completament en foc.
A mi l'altre
dia... com esteu lligant tant? És que no podeu parar. Mira, és que ho vull compartir amb l'audiència. Aquests dos, cada vespre, m'envien captures de pantalla de gent que els tira la canya. Sol que estic jo per desequilibrar una mica aquesta cosa i compensar-ho i representar la societat, perquè no tothom rep tirades de canya cada dia. De sí, fet, sí. Us diré més, a mi, en comptes de tirar-me la canya, el que em passa és que em tremola l'ull.
Dels nervis. Marta, jo estic atacada, també t'ho he de dir.
Dels nervis, sí.
Sí.
M'alegro per vosaltres.
No, vespres calen tots, últimament.
En cap cas estic gelosa.
Bueno, vull dir,
no calents de sexuals, vull dir, de moviment, de que hi ha...
A tu t'agrada sentir-te desitjat? A tothom.
Home, a mi m'encanta, com a tothom, suposo.
Som molt especials i diferents a la resta i mira, ens
funciona. Però tu també, Juliana, perquè d'aquí no res, demà estrenes un nou format a 3CAT de cultura, que es diu Club Tàndem, i hi ha unes fotos promocionals on sortiu tu i la Marina Porres, que nena...
Guapíssimes.
Estàs?
No.
Guapíssimes.
Sembles
tremendes.
La Betty de Mad Men?
No, tremendes.
Estic increïble en aquella
foto. Estàs increïble. Ets increïble, però allà...
Però saps aquella escena de Fleabag, aquesta sèrie icònica britànica, que... De sobte, la protagonista ha d'anar a un enterrament i està massa guapa.
És l'enterrament de sa mare,
exacte.
No?
Exacte. I és com, hòstia, és que estic massa guapa, no ho puc evitar. I li diuen, en plan, t'has posat maquillatge?
No.
I, hòstia, doncs sí, estàs guapíssima, en plan... Hem
de fer-te alguna cosa perquè estàs massa guapa.
Exacte, estàs massa guapa. Doncs jo també m'he passat. Surto massa guapa en aquestes fotos i ni tan sols... És a dir, podria haver sortit molt menys guapa. I llavors, el que em sap greu és que és un programa de literatura i la gent m'està felicitant
per
les
estàs.
Cames.
Clar.
Dic, bé, a veure... Bueno, vull dir que també ho agraeixo, eh? L'altre dia un argentí m'ha cridat que bonites pernes tenés i jo feliç tota la setmana.
I el problema...
Estàs bona cama, eh?
Clar, és que llavors...
No crideu coses a les noies pel carrer, per cert.
No,
totes els hi senten bé.
No estem parlant de...
A mi
em
va sentar bé perquè el noi era mono i va ser elegant.
No sabria ni com posar-m'hi.
Cridant coses a les noies pel carrer.
Hòstia, sí, passaria fatal. Passaria fatal.
Ja està bé que hi hagi homes com tu, tant de bo, tots com tu.
Ai, sí.
Bueno, tots no.
No, perquè seria
no, perquè també tens els teus eixos, tu.
Tu quan fas, Roger, diries que no et llences tu per fer un primer petó. És que ets d'aquests, oi?
A mi m'han d'obrir els peatges, m'han de senyalitzar com els avions.
Però
saps?
A mi també.
Que quan aterren, i llavors jo m'hi tiro.
Clar.
Però si no ho veig claríssim,
jo no
m'incorporo, eh? Jo no m'incorporo. Només de pensar que em foten la cobra. Ui.
Quan m'encanta aquella cançó del Llença't, vaig pensar, Llença't i tu.
Exacte, imbècil.
Home, Llença't i tu.
Llença't i puta mare.
Escolta'm, a veure, abans de començar hem de fer una esmena del programa d'ahir, que vam donar per feta una cosa... I ara es veu que és ben bé tot el contrari.
No, tot el contrari tampoc, Roger. Mira, jo t'explico. Ahir vam estar parlant de l'Abad Gyal i un noviet seu de l'adolescència, que, per cert, també hem rebut més detalls sobre aquesta relació que va tenir amb en David Solans, actor català conegut per haver interpretat en Bruno a Merlí. Ja aquests dies us els anirem avançant, els detallets que ens han anat dient, perquè ens han donat bastanta informació. El cas és que també vam comentar que en David després havia estat amb una actriu, també catalana i de 28 anys, que és la Mireia Oriol, i que ara, després d'uns 3 anys de la ruptura entre ells dos, cap d'ells havia publicat o cap parella a les xarxes socials.
No, jo vaig dir que la segueixo molt, a la Mireia Oriol, sí, i no veia
cap
indici de que la cosa estigués romàntica. Doncs bueno, mira què diuen.
Doncs mira, hem rebut alguns whatsapps al telèfon del programa, el 677-27-1058, informant-nos que potser no seguim tan activament la Mireia Oriol, perquè aquesta situació sembla que no és exactament així. Diu, la Mireia Oriol sí que té parella. Ah. Una noia que apareix bastant al seu Instagram, etiquetada com a @juliesgrp. Més missatges. Jo crec que la Mireia està amb una noia que es diu Júlia, l'etiqueta molt a l'Instagram. Tot això, per això, només són rumors.
Rumor.
Ara, és cert que jo avui al matí, que m'hi he dedicat una estona després de rebre aquests missatges, he entrat al seu perfil d'Instagram. A veure, potser són amigues, però jo sóc amiga de la Marta i no tinc fotos amb ella tirada en un barco, ni amb un gos, ni dient felicitats, bonica... Bueno, això podria ser així, però... molt carinyoses, moltes estones plegades, estones que ja es veu que són de qualitat. Sí que sembla que la cosa apunta que aquí hi ha una relació sentimental com una cosa.
I en Roger no ho veia perquè només contempla la parella home-dona.
No? Home,
totalment. No, una mirada molt heterosexual. I ja em va bé un toc d'atenció. I realment ara ho estic tornant a revisar.
Anaves veient tot de fotos amb noies i dient mira que mones, que són amigues.
I amb aquest nou prisma... Veig que estan
lletíssimes. No són amigues, es mengen la figa i ja
veient,
està.
Bueno. Totalment, absolutament.
Doncs però no ho sabem, això. No ho tenim confirmat.
No, jo me n'alegro que estiguin bé totes dues.
I és el que ens diu la nostra audiència.
Sí, però sí que és veritat que llueix que aquí hi ha matrimoni.
I quan les amigues et responen no puc més que mones?
Clar, podria ser.
Home, diguéssim que si 100% és estar convençut del tot, potser estem al 99.
Al 99 llarg.
Si la Mireia és feliç, jo també. Perquè és maquíssima.
A mi m'importa tant que la Mireia Oriola sigui feliç.
Sí.
No t'ho pots ni imaginar.
No, doncs
no.
Ho és, hòstia, per les fotos i tot.
Sembla que
realment
està de puta mare tot el dia a la muntanya, havent deixat de fumar.
No, és una
aquesta
altra.
Aquesta tia,
una
la Júlia, que s'estimen com a boja.
Hòstia, com s'estimen. És molt fort. En fi, més temes. No sé si ho vau veure, però ahir a la nit es va emetre la final de Masterchef Celebrity. Potser teníeu altres coses a fer i no ho estàveu mirant.
Jo ho vaig seguir per X, per la plataforma X, i vaig veure que bona guanyadora, estic contenta.
Sí, la veritat és que sí. Els concursants que van arribar a la final eren la Marina Rivers, la periodista Inés Hernán, Pitingo, el cantant, i Francis Lorenzo, que és actor i presentador, i van ser elles dues les que van arribar al duel final. Aquest és el moment del veredicte.
No tengo palabras, esto es muy fuerte, ¿eh? Chicos, se gana Masterchef.
Inés Hernán, la guanyadora de l'última edició de Masterchef, ara li ingressaran un premi de 75.000 euros i la mateixa Inés va explicar a quina ONG els donaria.
Este es el mejor premio que podía tener. Va íntegramente este dinero a la Fundación AREF. Se dedica a la integración social a mujeres en riesgo de exclusión social para que se integren en el mercado laboral. Así que este dinero es para ellas y para todas las mujeres.
Molt contenta i molt emocionada. Us ha sorprès que hagi guanyat ella?
Sí.
Perquè
no m'ho esperava, no m'ho esperava. Em pensava que seria una quota dins del programa, rotllo, per tenir aquest discurs que es troba a faltar moltes vegades en aquest programa, que és més aviat que espós. I no vaig pensar que arribaria tan lluny, tampoc la Rivers, eh? I m'ha agradat molt que la final sigui entre aquestes dues dones, que a part zero rivalitat, en aquest sentit, rivalitat tòxica, es portaven la mar de bé, s'han fet amigues...
Totalment.
Molt sa, tot plegat. I m'alegro molt perquè, gràcies a això, doncs, la Inés Hernán ha pogut colar certs discursos que feien molta falta.
Sí, i que a més amb la Rivers fan un bon tàndem, perquè ella també és molt intel·ligent, té un discurs ben articulat. I jo també m'esperava que en realitat seria, també, com diu la Marta, més un perfil de quota, com va ser la Samantha Hudson en realitat, que quan ella va participar a Masterchef Celebrity la van fer fora el primer dia pràcticament. Li va dir, Samantha, has
gràcies
estat un plaer,
per tot,
però aquí s'acaba el teu camí.
Aquest pollastre que m'acabes de presentar no acaba de...
I jo m'esperava que seria una cosa més així, no? I no només quota de tenir una dona amb certs discursos d'esquerra, sinó també de tenir una dona que ve d'internet, no? Com una cosa més moderna, que al final és un programa també més tradicional i també aposta per perfils coneguts també per gent molt més adulta. Ens contenta, il·lusionada amb això.
Sí, felicitats.
No, tot un èxit d'aquest programa que es va estrenar l'any 2013, és a dir, portem ja més d'una dècada d'aquest programa. I
jo
van
encara
anunciar...
no he vist un episodi sencer, no he tingut temps.
A mi m'enganxa, eh? A mi em funciona molt. El que passa és que és llarguíssim. És molt llarg el programa. I doncs, comença tardíssim.
I han anunciat que ja en ve una nova edició, que l'estrenaran aviat, que és amb nens, amb criatures, que suposo que ja l'han fet més d'una vegada.
Bueno, el Juanjo T va sortir d'allà, eh?
Sí, efectivament, va sortir en algun episodi de Masterchef Kids.
Sí, el júnior.
El júnior. També estan començant els càstings per, diguéssim, pel Masterchef normal, de persones normals de carrer.
Aquest és el bo, diguéssim, el
és
que
original.
Segueix més gent.
Sí,
original.
Jo tinc amics que s'hi han presentat.
Jo també.
I que han passat algunes fases.
Jo també.
I que potser els podem veure en el...
No,
en properes edicions.
O sigui, en altres edicions.
Ah, quan
em
han acabat arribant,
sí.
No?
No sempre el mateix amic?
No.
Pues no. Jo tinc un amic que ja s'havia presentat, que s'ha tornat a presentar i que...
Qui és? És famós.
Només tinc un amic que es pugui presentar una bogeria així.
Comença per
Emma,
la lletra. Comença per Emma.
No és l'Emma.
No és l'Emma?
Jo no sé qui és el meu amic Emma, però des del luego no és ell.
Doncs és un amic, molt amic teu.
Jo tinc un amic molt amic. El Martí.
El Martí Melcion.
Esteu com una cara.
No, perquè el del castellà no m'ha entrat aquí.
Penseu-hi, família, ho trobareu.
No, bé, anirem pensant.
Ah,
Aquest sí. Hem hagut de llegir els llavis, però. Bé, per altra banda, fa poc més d'un mes vam explicar-vos que la Dua Lipa, en una de les seves estades a Barcelona, havia visitat una exposició del CCCB sobre Agnès Varda, la directora de cinema belga pionera a la Nouvelle Vague. Com ha anat això?
A la Nouvelle Vague.
Vague.
La Dua Lipa, que ja ho vam comentar, a veure, sincerament, mira, jo us seré honesta, perquè si una cosa podem ser en aquest programa, és honestos. No entenc aquest tema. És a dir, ja ho vam explicar, que la Dua Lipa havia anat al CCCB, la cosa és que jo ara m'hi he presentat.
Bueno, molt vale? Bé, a trepitjar bueno, la mateixa exposició que va a trepitjar ella.
El CCCB va fer un tuit fent sí, com recopilatori també sí, de tots els famosos que havien anat.
El cas és, la Dua Lipa hi va anar, com dius, Roger, fa bastantes setmanes. Ella va aprofitar que els diumenges l'exposició és gratuïta. Durant la resta de la setmana també us dic que no puja gaire, eh? A mi m'ha costat 4 euros amb el descompte de les biblioteques, que s'agraeix moltíssim, la veritat.
I tu si hi has no, anat ara al matí.
Me n'hagués costat... Ara t'ho explico, Roger, vale, puc explicar-te la història per ordre. I si no, m'hagués costat 6 euros, que és el que val l'entrada general, que em sembla barato per lo bé que tu pots passar i lo molt que pots aprendre.
Sí.
Com diu la Marta, és veritat que també recuperem aquest tema, ve una mica de un post que va fer fa dos dies amb el CCCB a l'Instagram, recopilant tot de famosos que havien visitat les seves instal·lacions, entre les quals hi havia la mateixa Dua Lipa, però també en Viggo Mortensen, que és aquest actor del Senyor dels Anells, que també va visitar fa pocs dies l'exposició de... Agnès, li diuen a l'Agnès, però nosaltres el catalanitzem, l'Agnès Varda, eh? Doncs a l'exposició de l'Agnès Varda. I també un post que va fer Leonardo DiCaprio, que també va anar al CCCB, i va recomanar-nos Amazon's The Ancestral Future. En aquesta no hi he anat, eh? Perquè jo aquí veig tanta natura
està
i tant Amazones...
Està molt ben
Amazones...
feta. Tinc amigues que hi han participat en aquesta sí? exposició. Està molt ben feta.
Sí, hi he d'anar, també. Sí, podria haver aprofitat avui i haver fet un duet.
Ah, però no arribaves, llavors.
Clar, sí,
no
és anat una mica apretada. Sí, doncs el Leonardo DiCaprio es veu que això li va encantar. Va fer, ja et dic, un post a l'Instagram fent publicitat de l'exposició. Si sou per Barcelona, passeu-hi, etc. Llavors, tornant a l'Agnès Varda, en aquesta exposició, a mi em va generar molta curiositat, sobretot quan vaig veure aquest post recopilatori de fa un parell de dies, que aquesta exposició hagués tingut tant èxit entre els famosos internacionals, no? Que no s'hagués quedat només en una cosa de nínxol d'aquí, com pot passar amb moltes altres coses que es fan a Barcelona. I com que diumenge és l'últim dia per anar a visitar-la...
Ja? Tant, aquest diumenge?
Aquest diumenge, Marta, ja. El temps sentirà sobre...
Quin dia és? 8?
El dia 8 és l'últim dia per veure aquesta exposició, a no ser que l'allarguin, que no sé si ho tenen previst. I, per tant, jo he aprofitat per anar-hi perquè volia entendre, doncs, això, no? Què és el que els atrau d'aquesta exposició.
Matí cultural.
10 a.m.
Ep.
Sent de Cardedeu, ser les 10 a.m. allà vol dir llevar-se a les 5 de la matinada.
Has arribat ja esmorzada i tot?
Home, m'he llevat, he hagut de preparar el programa. He hagut d'agafar el tren a les 8.
No has dormit.
S'ha arribat esgotada.
No, transnuitat. CCCB, al centre de Barcelona. Uh-huh. Pocs turistes, però masses, tenint en compte que som un dimarts 3 de desembre al matí. Moltes escoles, molts adolescents, sobretot a tota la zona del CCCB, que anaven a veure també exposicions culturals.
Visca.
Som a les instal·lacions amb la Maria Val, que treballa fent vídeos virals per les xarxes socials del Que no surti d'aquí, i que és com si fos la meva fada madrina protectora, perquè sempre fa que els meus somnis es facin realitat. El d'avui, submergint-nos a la galàxia d'Agnès Varda. Així doncs, ja ens tens totes dues allà, plantades, de blanc impolut totes dues per casualitat, allà al jardí del CCCB, amb un cafè, amb un fred d'aquest horrorós del matí de Barcelona, amb moltes ganes de descobrir el món d'aquesta cineasta, nascuda el 1928 a Bèlgica i morta el 2019, fa res, a París, després d'haver dirigit desenes de pel·lícules. Il joue du violoncel, tu joues du piano droit. La pregunta inevitable, no? Després d'haver trepitjat terreny com una autèntica periodista i haver seguit les passes de la Dua Lipa. T'ha agradat l'exposició, Juliana?
T'ha agradat?
T'ha interessat?
Sí.
Bona. M'ha interessat i m'ha agradat.
Visca.
Fixa't.
Molt bé, doncs mira.
A veure, és una exposició que fa un repàs per les seves pel·lícules més icòniques, per la seva biografia i per la resta de la seva obra creativa. Ella va créixer en una família burgesa envoltada de quatre germans. Es deia Arlet. 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 I va canviar-se el nom a Agnès després de començar a relacionar-se amb tota una colla d'artistes de l'època que la van influenciar moltíssim per convertir-se en el que després va ser, no? Ella va provar de desmarcar-se molt de la seva família, va començar treballant com a fotògrafa. Quan el seu pare va morir, que va morir, i se'l van trobar amb la seva amant...
Va morir...
O sigui, va morir...
En una mena d'accident... No. Van tenir com un accident amb la mà.
Mort bèstia, eh?
Bèstia i bonica al mateix temps.
La de...
Morir al llit amb una mà, doncs, bueno, malament no t'ho estaves passant.
Home, la bronca no te la menjaràs.
No t'arribarà mai, vull dir que deixes fet i s'espavilaran.
Ara, per la família és un disgust, eh?
Ah, no, sí, perquè la teva vida es desmunta.
I a part era un pare molt conservador, que d'alguna manera l'havia frenat a ella moltíssim com a ser lliure, i de sobte descobrir que...
El lliure era el pare.
Que el lliure era ell, que estava tot el dia forant-se altres ties. L'Agnès, que en realitat es deia Aglet, va dir, escolta, però això... Això és xau-xau. Bueno, la cosa bona és que el pare li va deixar una quantitat de moneda impressionant i ella va poder convertir-se en cineasta aprofitant aquesta herència, no? Va ser de les primeres a experimentar en el món del cinema i a trencar les normes, més que res perquè en realitat no ho havia estudiat i no en sabia, no? I llavors ella senzillament jugava i es divertia. Era una pija forrada amb l'herència del seu pare i podia permetre-s'ho, que ens cau genial, però
sempre
és el que era.
Sempre s'ha portat, això.
Sempre s'ha portat. Això és algo que no passa mai de moda.
No.
I és internacional. Tot i així, tot i que va ser de les pioneres, va costar moltíssim que la reconeguessin com a part fundacional del moviment de la Nobel Back, perquè durant molts anys, bàsicament, la feina de les dones estava invisibilitzada i, per tant, havia de ser ella mateixa que es reconeixia com la mare de tot aquest moviment, perquè va ser de les primeres. Ara, però, ja se la reconeix moltíssim com a figura imprescindible pel moviment en pel·lícules com Cleo from 5 to 7.
C'est donc si grave. J'ai vu le cancer. Elle est perdue.
La tinc pendent, aquesta.
Així d'entrada, pio de gust, Carandell.
Així d'entrada, no acabo d'entrar, però bueno, escolta'm, de fer-me el que m'expliquis, tirem de Filmin a la tarda, eh?
Doncs mira, justament us recomano moltíssim aquesta pel·lícula per entrar dins del seu món. Segons els experts en la qüestió, és la millor porta d'entrada, a més és una de les més famoses. Roger, tu que ets hipocondríac, t'agradarà segur.
Ah, doncs mira.
Va sobre una estrella del pop que està pendent de rebre uns resultats d'unes proves mèdiques i viu amb l'ai al cor durant 2 hores. From 5 to 7.
Boníssim.
I es diu Cleo.
Mira, Marta, bona intuïció. Ja, que
Déu meu.
Mira, ja l'havia vist desperta.
He vist mitja pel·lícula.
Ja l'entenc, la
pel·lícula. Pareu de fer spoilers.
Fantàstica. La pobra tia es passa 2 hores amb una incertesa que el pit de si té o no té càncer, pendent de la trucada telefònica. Mentre ella se la menja, la sensació aquesta d'estar caient en un abisme, es va creuant tot d'amics i coneguts que, evidentment, no saben res sobre el tema i, per tant, ella va veient com el món segueix movent-se mentre ella intenta conviure amb aquesta idea de dir, potser m'estic morint. De fet, s'està morint com tothom, no? Però vull dir, potser és immediata ja la meva mort perquè tinc un càncer terminal.
I el té o no el té?
Bueno, Marta, hauràs de veure la pel·lícula.
Ai.
Això és el que et genera aquesta exposició.
Hòstia, enganxat, eh? Quina feinada, l'exposició, la pel·lícula.
La pel·lícula...
Tot.
Per si no esteu pendents, esteu escoltant el que no surti d'aquí, no la finestra indiscreta, sí, que no l'han canviat d'hora ni han canviat el presentador, segueix fent el Toni de la Torre, però avui, mira, no sé què m'ha passat. Crec que a la Dua Lipa li devia agradar bastant aquesta exposició perquè ella, que té aquesta... En realitat, la Dua Lipa és pura normativitat, és tan norme en tots els aspectes, no? Vull dir, està completament integrada en una manera de fer dins del món del pop. No trenca mai amb res. Estareu d'acord amb
mi? Clar, ella no és la mare de res, en aquest sentit.
No és la mare de res, no s'ha inventat absolutament res, no experimenta, no juga, vull dir, fa un pop molt convencional i molt dintre de les regles ja establert.
La Rosalía, per exemple, sí. Exacte. Sí que és trencadora, però la... I no passa res, no estàs obligat sempre a trencar.
Mira nosaltres lo bé que estem sense trencar.
Oi, a mi m'encanta tant ser mediocre, t'ho dic de veritat.
Lo tranquil que s'està.
Està molt tranquil.
I ja t'ho regalo ser una gènia.
I que hi ha tot de gent que ja ha inventat coses i nosaltres doncs anem a l'exposició de l'Acnés i ho admirem, però després a casa tranquil a fer bròquil com ha fet tothom des de fa segles i la mar de panxos. La Dua Lipa li passa una mica això que ens passa a nosaltres. Ella és absolutament normal, tot i tenir un talent descomunal, no trenca amb res.
Això també és un canvi, entre ella i nosaltres.
És el petit abisme que ens diferencia, que no és un detall menor.
No.
Però sí que és veritat que, tot i que ella sigui normi, vol generar aquesta imatge com de noia original i fins i tot com de noia rara, que li costa perquè ho té complicat, perquè és això, és que és realment molt normal, però també li funciona molt, en general, vendre una idea sobre com de culte és. I per això fa tot aquest club de lectura que fa, que no sé si ho teniu present, però la Dua Lipa fa un club de lectura que, a més, mai recomana llibres del tot mainstream. Vull dir que no et fa llegir una novel·leta que ara està super de moda i és un best-seller. Ella sempre porta propostes interessants en aquest sentit, no? Com llibres que surten una mica de la norma. Per exemple, va ser molt comentat quan va escollir el llibre de La mala costumbre.
Ah, sí, de l'Alana Portero.
De l'Alana Portero, que és un llibre que aquí a l'estat espanyol sí que s'havia comentat molt, però fora d'aquí tampoc era viralíssim, i ella el va escollir. Està molt ben assessorada en aquest sentit. I jo crec que l'exposició de l'Agnès també va anar assessorada, perquè recordo, que la Dua Lipa als restaurants on va, com el Gresk i tots aquests restaurants que li encanten, també hi va assessorar, té un crític gastronòmic, en aquest cas a l'estat espanyol, que li va dient, doncs, si estàs a Madrid has d'anar a aquests restaurants, si estàs aquí, tal. I igual que li diuen també quins llibres han d'entrar al seu club de lectura, li diuen, ves aquesta exposició, que no només t'ajudarà segur i segur que t'interessarà, perquè segur que li interessa, sinó que, a més, donaràs aquesta imatge al món d'aquests tan llesta.
Per tant, creus que és algú del seu equip que cobra per
assessorar-la, no? Té un personal booker, bueno, en comptes de shopper.
Això, aquest paper existeix, doncs el de personal booker, i la Kendall Jenner en té un, no, si la gent... Perquè és diferent Kendall Jenner penjar una foto en biquini llegint un llibre a la platja i que el llibre sigui una basòfia de llibre i una merda de llibre, que no si ella va amb un llibre de Joan Didion i queda com una mica interessant i queda com amb aquest perfil de noia.
Rosalia segur que també, no? Perquè pel que ens han explicat... Bueno, ens explicaven un dia, que no sé si és ben bé veritat i tampoc aquí cal ventilar-ho tot, i a més no ho hem contrastat, però que tenia gent llegint llibres per ella i que llavors li feien com resums i li explicaven doncs, de què anaven els llibres i tot això li servia
per
estudiar
per
exacte, i inspirar-se.
No ho sabem.
Jo no sé si ella té tant una figura doncs, això de persona que li escull els llibres, tot i que és cert que ens van explicar que hi havia gent llegint per allà, però jo crec que és com una cosa més d'inspiració pel procés del disc i no tant per la imatge que vol donar ella de si
bueno,
llegeix
clar,
o no
si
llegeix.
Són coses diferents,
però està clar que també està ben assessorada i, per exemple, jo crec que la seva germana Pili en aquest sentit és molt qui li dicta el que està de moda, el que no està de moda, el que s'ha de veure, on s'ha de sumar
o
no.
La Pili té una feinada.
Per mi, la Rosalia, un 60% del que és gràcies a la Pili, perquè ella té el talent, té la veu, però la Pili crec que és la ment pensant.
Sí, sí.
3 minuts i arribarem a 2:15 del migdia. Doncs mira, mentre tu estaves al CCCB, jo estava dedicant temps a un dels meus passatemps preferits, que és geolocalitzar la Maria Guardiola.
Aquesta frase descontextualitzada és per dur-te a la presó.
Ets el noi de You.
Un dels meus passatemps preferits, que és geolocalitzar la Maria Guardiola.
Saber per on para, però és veritat.
Com ho pots saber per on para?
Bueno, perquè ho comparteixen separar.
I
llavors la puc situar en el mapa mundi, a veure quin país és i què
privat
està fent. Aquest cop crec que no ha viatjat amb el jet privat perquè no ens ho ha dit, però en tot cas recordem que la Maria Guardiola té 1 milió de seguidors, és la filla d'en Pep Guardiola, i a mi m'agrada seguir-la perquè sí que fa uns viatges que jo en principi mai faré, perquè estan plens de luxe per tot arreu. L'hem vist viatjar amb jet privat, anar a restaurants caríssims...
No
anar
són baratos, els viatges.
Als hotels més cars del món, i ella ho comparteix. Llavors, a veure, jo he investigat una mica per saber, a part de ser influencer, a què es dedica últimament. Perquè recordo que la temporada passada en vam parlar i estava vinculada d'alguna manera a la Fundació Guardiola, que hi ha tots els germans en Guardiola, també hi ha la Cristina Serra.
El pobre Pep no entén com no va amb el front a terra de tan encorbat del pes que porta, perquè mantenint tota la seva família, vull dir, d'alguna manera o altra, si tens tota la família...
Els famosos us fan una mica això, no?
Fan fundacions una mica...
Ja sabeu que jo estic en contra.
Però vull dir que tampoc és un gran esforç per en Pep Guardiola mantenir la fundació, ho fa amb els impostos que hauria de pagar.
No és una qüestió d'esforç pel Pep Guardiola, que jo entenc que el Pep Guardiola, com dirien els castellans, ni pinxa ni corta a l'organització i que ja li gestionen altres persones. A mi em sembla que els teus fills seran poc espavilats i es buscaran i tindran poca llibertat en general si els fas treballar a la teva empresa, sigui quina sigui, eh? Sigui la teva fusteria o sigui la teva gran fundació perquè ets milionari.
Crec que ja no hi treballa, perquè he entrat a la web, allà on diu qui som i els crèdits.
Quina web és? Fundació Guardiola.
Fundació Guardiola. Ja veuràs tot en català, això m'ha encantat.
Fundació Guardiola Sala.
Exacte. I aquí mires qui som.
El primer que em surt és en castellà, deu ser problema meu, eh?
Ah.
Això passa, a vegades...
Deu ser l'algoritme.
Jo
l'altre
dia
demano perdó. Mira, en català, en català.
Em vaig emprenyar amb el LinkedIn perquè em pensava que estava en castellà i resulta que era el meu que està en castellà i en realitat me'l podia posar en català.
Mira la Cristina Serra, sí que la veig, sí.
Sí, hi ha els germans d'en Guardiola.
L'Estiarte, que és un gran amic seu.
Exacte, tot el patronat. I aquí ha desaparegut la Maria Guardiola, que l'any passat sí que hi era.
Molt bé, llibertat, busca't la vida, Maria. Vola, surt del niu!
Vol dedicar altres coses.
Home, és que aquesta noia potser vol ser doctora i no se li està donant l'oportunitat.
Jo crec que sé què vol ser, tot i que penso que encara no s'hi dedica.
Quina
a veure, per situar-la, crec que en té 23 o 24, la Maria Guardiola.
Sense
a veure
pressionar,
si m'ho pots
però
mirar.
S'ha d'anar decidint, llavors ja...
Bueno, escolta, m'ha estat estudiant. Mira, el que sabem és que viu a Londres i que fa un parell de setmanes en Pep li va fer una visita des de Manchester, que és allà on hi té l'equip i on treballa, i tenim una foto d'aquell dia perquè la Maria va fer una story a Instagram dient special visits amb un cor. Si voleu comentar el look d'en Pep, jo no m'hi atreveixo perquè ho veig una cosa tan moderna que no sé si li ha caigut a sobre un camió de roba. I ha quedat així vestit o has buscat això?
Per la gent que ens està escoltant de la ràdio, us heu d'imaginar el Pep Guardiola amb una espècie de...
Jo no critico.
És una espècie de jersei obert com d'avi, per entendre'ns, de color gris.
Sí.
Porta també una boina estil Josep Pla i llavors una bufanda realment gegantina que sembla que...
Unes cortines del menjador.
Sí, sembla, és perfecte. Sembla una manta d'un toixi marró. L'home català, a partir de certa edat, passa per unes crisis molt delicades. I ell, tot i ser milionari, també les passa.
Deixeu-lo, deixeu-lo.
És aquella crisi...
Que passa un moment delicat, en Pep.
Home. Escolta, i tots els moments delicats es superessin posant-se una boina. Tot per això, eh?
Està preciós.
Està molt guapo, la veritat
jo
és que sí.
Jo ni l'havia reconegut.
No, a mi se'm creua pel costat així? I dic, hòstia.
Potser baixava així. Perquè si no el reconeix... Clar, amb aquesta bufanda. Si aquesta bufanda és impressionant, no?
No, no, no. Li foto un pes al coll i em fa patir.
El meu pare va així, pel carrer, alguna vegada.
El meu també.
I li queda molt bé.
Ah, bueno,
és que l'home català va així. No, t'ho estic dient. Escolta, que l'home català té un paper molt complicat al món.
A partir de certa edat, és veritat que és l'edat aquella que comences a posar-te bambes de colors.
O bamba vermella, de colors, o boina.
Bamba blava, això porta molt, i la boina també ajuda molt.
El Roger l'altre dia em diu, Juliana, és que estic preocupat perquè crec que els...
Què diu?
Per això de les bambes de colors. Em diu, tu creus que jo quan tingui 50 anys també em posaré bambes de colors?
Texans i bambes de colors, es porta molt. Bueno, jo ho veig que és un patró que es va repetint com a tot el meu entorn de més de 50 anys.
Què passa amb el color? Què passa?
No,
ara, ara el color ha d'estar desterrat. Tu vas a les botigues i tot és crema. Tot és crema i colors
de
neutrals.
Les combo, que són una
ja
merda
prou,
de gent.
Ja n'hi ha prou, visca l'alegria, visca el color.
Sobretot perquè el color crema no ens queda bé a la gent que no, vull dir, a la gent que no som com la família Pombo.
Ja.
Has de tenir una elegància i un pijerio de duquesa que la resta de gent no tenim.
I el color blanc i el color crema és de ric. Per com? Què? Perquè no s'han d'atacar. Quedeu-vos amb aquesta idea.
O de passota totalment com jo, hòstia, que sóc una guarra de merda i vaig amb taques.
No fa res una guarra pel món.
Però ja entenc que la gent normalment...
Bon, és que se t'ha cridat l'atenció de...
Sí.
Que vas molt tacada, a vegades. A veure, escolta'm, més detalls de la Maria Guardiola. Va estudiar moda i disseny, per tant, aquí retira una mica a la mare, a l'Institut Maragnoni de Londres. Ja ha fet algunes sessions de fotos com a model, però bàsicament es dedica a viatjar, a fer viatges de luxe i a fer d'influencer, perquè és veritat que comparteix publicitats amb algunes marques. Total, que l'he geolocalitzat.
Déu meu.
I la tenim a Turquia. Som a la capital, som a Istanbul. Aquest cop no sabem si la Maria ha viatjat en jet privat o ha tirat d'aerolínia com la resta
no
de mortals.
Crec.
Si hagués tirat de jet, ho hauríem vist, segurament, perquè és una imatge que li agrada força compartir. També penso que és un viatge molt lluny i no sé si el jet arriba.
El jet arriba on vulguis, eh?
Sí. Arriba on vulguis,
sí,
el jet.
Sí, la gràcia del jet ja també és això, val, eh?
La Kardashian només es mou amb jet, sí.
Veu veure la Kardashian que va fer... Ui, avui estic dispersa, eh? No
avui?
Pensis que no m'ho noto, eh?
Ui.
Ara m'he enganxat. Hosti, que dispersa. Vas veure que la Kim Kardashian va fer un instastory parlant de la pel·lícula de La Substància, que és aquesta pel·lícula que està tan de moda.
Li ha gravat, o no?
Tio, a veure, és la frase més Kim Kardashian de la història i és l'opinió més lògica que pugui tenir. La Substància, que fantàstica.
És la Demi Moore.
Que guapa està la Demi Moore.
Està preciosa.
Dius, hòstia, torna a mirar la pel·lícula, Kim.
Has sentit?
Torna-la a mirar. Quanta recomanació cultural avui.
Sí,
sí, aneu apuntant, eh, amb la llibreteta.
No he dit res del que estàs dient, però
no,
mira,
cal.
Tinc molts deures.
Et diré que no cal que miri res del que hem dit.
No era una visita cultural, la de la Maria Guardiola, era una visita d'amistat per visitar una de les seves millors amigues, que és la Lara Ackman, que és una dissenyadora de moda i que fa pinta que es van conèixer al Maragnoni, que van estudiar juntes moda i disseny, i ella ha muntat una línia de roba. El pla era posar-se al dia, pel que ens han ensenyat, i sopar a un restaurant amb vistes a la ciutat, que és el Cipriani d'Istanbul.
Home, el Cipriani és un clàssic.
És molt conegut, oi, el Cipriani?
N'hem parlat ja moltíssim en aquest programa, perquè n'hi ha una a Nova York que és molt famós i que és on... Bueno, n'hi ha més d'un, de fet, a Nova York. Però és on es va veure, diuen, el maig passat, la Rosalía dinant amb en Rauw Alejandro.
Uh-huh.
Però, a més, també n'hi ha, evidentment, a Itàlia, que és on va començar.
N'hi ha a tot el món. N'hi ha 25, a tot el món, i és una cadena de menjar italià, jo no sabia això, i és luxe, eh? Restaurants de luxe.
Ja m'encaixa, amb la Maria Guardiola.
Jo hi he anat i em va encantar, però a Nova York no hi està.
Sí? I què veu pagar?
Ara seré una... Si és que no ho sé.
però...
Oh, mentidera, sí, no, no,
no, no,
no, no,
no, sí, però una forquilla. Calés,
però per mi és pitjor no saber-ho.
No és com anar a la Tagliatella.
Totalment, de dir, és que realment no ho sé.
De blanc i anant al Cipriani.
No, i saps per què? Fèiem 2 anys amb el meu nòvio, amb en Guillem, i em va convidar ell, això és veritat.
Ah, molt bé.
Però vaja, és un restaurant que t'hi deixes més de 100 euros, 200, sí.
Doncs bé, van dinar allà, i ja de seguida jo crec que devia agafar un altre avió, la Maria Guardiola, perquè això era diumenge, i allí ja la van veure... vestida d'esquí a unes pistes d'esquí, inaugurant temporada d'esquí. Vull dir que la tia està anant de bòlits.
No m'estranya que estiguis obsessionat amb geolocalitzar-la. Hi ha un moviment.
Però clar, la veig a Turquia.
Fotent-se un plat de pasta al Cipriani.
I el següent story és ella en una pista d'esquí. Dic, bueno, a Turquia segur que no hi és. I el que passa...
De vegades hi ha llocs d'aquests on la gent té molts diners que hi ha com pistes artificials.
Jo no m'atreveixo a dir-ho. Turquia és molt gran, potser hi ha alguna zona on pots esquiar.
No, a Dubai hi ha gent que pot esquiar perquè tenen aquests centres comercials de rics.
Ah, Roger, aquesta gent que són tan rics viuen en un altre món.
Està esquiant a Turquia, però bueno, veig aquí una muntanya. Veig una muntanya i a mi no em sona.
Això podria ser Alp, els Alps, sí, podria ser.
Sí que potser són els Alps, però vaja, que no ho sabem.
Bueno, en tot cas, anem moguda per la Maria Guardiola, que no para d'anar amunt i avall. Quan sàpiga on està esquiant, us ho diré. Li han regalat uns esquís.
No heu pensat que igual la seva professió és traveler?
Sí,
que podria ser,
tranquil·lament. Diu, no, ara mateix es dedica a viatjar, que dic, aquesta professió... d'on surt aquesta professió?
D'Instagramer.
Sí, i que potser està esquiant perquè hi ha una marca d'esquís que li ha regalat uns esquís i li està pagant el viatge i li paga tot.
Feina, tu ja ho saps, Juliana, com va això?
Sí, sí, o no.
No facis aquesta cara.
Està treballant molt últimament.
Jo és que no vull que sembli que menyspreu algunes coses, però clar...
És companya teva de professió, eh?
Bueno, primer de tot, és igual. M'hi poso.
Té un ritme de vida que crec que no pugui pagar només amb les públics que fa, crec.
A veure, que si no fos, és l'única influencer que se'n va amb jet privat a esquiar. Si no fos la filla del Pep Guardiola, aniria amb Vueling, com fa la Laura Escanes, que va esquiar però amb Vueling, m'entens?
Les 12:36.
Pero cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal.
Bé, arriba el moment d'actualitzar com està un dels grans colabrots del moment, Emília Mernes i Duki. Després de les fotos on se'ls veia junts a un restaurant a Miami fa un parell de setmanes, com ho tenim ara? I no sé si hi ha alguna novetat, Marta.
A veure, tenim més informació gràcies al nostre comunicador argentí preferit. No sé si l'havíeu oblidat després de tants dies, que és en Juan Etxegoyen, de Ràdio Mitre, que és l'emissora líder argentina. A veure, situem-nos. En Juan va ser un dels periodistes que va anunciar la ruptura entre aquest parell de cantants. Va explicar que l'Emili havia deixat en Duki i que aquelles converses on presumptament se'l veia fent sexting amb una fan només havia estat la gota que havia fet vessar el got. Llavors, van sortir aquelles fotos terribles que ara comentava en Roger, d'en Duki i l'Emília amb el personal d'un restaurant de Miami.
Hòstia, sí.
I clar, molts pensaven que allò ja era la viva imatge de la reconciliació, perquè confirmava que efectivament estaven junts físicament. Però no s'hi veien ni petons, no s'hi veien ni carícies, no s'hi veien gestos afectuosos. Era una imatge una mica quadro que aquí havien posat en dubte. Doncs el nostre Juan Etxegoyen, de Ràdio Mitre, lluny de fer-se petit i recollir cable en veure aquestes imatges, va mantenir-se ben ferm perdoneu, i ens va explicar el seu programa els motius d'aquest retrobament a Miami d'Emilia i Duki, a un restaurant.
Los artistas se juntaron en Estados Unidos, se juntaron en Miami para tener una charla. Y me animo a anticipar, podría decir a esta hora que hubo una última triste charla entre Duki y Emilia Mernes.
Ell és el Javi de Hoyos d'Argentina.
Una última i trist...
Espera. No me habla de reconciliación, sino de todo lo contrario.
Hostia.
Yo ratifico lo que te conté la semana pasada acá, que la separación es un hecho.
La separació és un fet.
Es manté molt ferm, eh?
Superferm. Quan? No es fa patir d'aquest noi.
En jo Juan... soc fan, eh?
Jo també. Tu el segueixes encara, eh? Home, xarxes?
No li penso fer un follow mai.
Mai de la vida. En Juan trobava molt estrany dues coses d'aquesta crisi amorosa i sobretot crisi mediàtica. Que ells en cap moment hagin sortit a desmentir la ruptura perquè això no ha passat i ja fa gairebé un mes d'això. I que aquest dinar a Miami n'hagin transcendit fotos però no pas vídeos.
¿Por qué no hay videos o fotos de ellos, no? Yo me preguntaba también viendo esta imagen. Bueno, ¿por qué eso no sucedió? El trato que tiene Emilia Mernes con Duki
Supremen, calma.
Nulo, les diría. Me sorprende que no aparezca un video o una foto de ellos a los besos si quieren desmentir. No me sorprendería que pase igual eso porque yo ya te conté de acuerdos comerciales.
Què passa?
Home,
ell fa paradinyes, és... ell s'ho pren amb calma.
Perdona, és un geni de construir narracions. S'haurien de posar aquests vídeos a les universitats de periodisme.
Nosaltres dues n'hauríem d'aprendre perquè anem com un coet.
A mi, jo tinc un segon de silenci i em trobo malament.
I et trobes malament, sí.
Tinc gàbia.
Per tant, uns quants titulars ens ha deixat en Juan. Relació nul·la entre Duki i Emília i interessos comercials barrejats pel mig que fan impossible que la parella pugui separar-se, almenys públicament.
Emilia y Duki no van a confirmar la separación porque ellos, para la opinión pública, siguen siendo pareja.
Pensó que le iba a pasar todo.
Es más, les voy a decir un término que a mí me daban. Es indispensable, indispensable, que Duki y Emilia sigan siendo pareja por la cantidad de plata que hay en el medio.
Ja ha acabat. No espereu que digui res.
Clar, aquest és el problema també de fer tantes parades, que llavors no, és una mica no el compte del Pere i el Llop.
Us esteu fixant molt en la forma, però no en el contingut.
No, és molt interessant.
Indispensable que estiguin junts, acaba de dir.
Perquè hi ha moltíssima plata, una quantitat de moneda a Can Duki i Emília, que això ja es veu que no es pot obrir la porta perquè si es fa cau tota.
Però escolta, una quantitat de plata, però també d'amor. Aquests dos s'han estimat moltíssim, i això és veritat. Hi ha hagut amor verdader del bo. S'han estimat molt i encara s'estimen, i per això, diuen Juan, no és descartable que algun dia, d'aquí uns mesos, tornin a ser parella. Però ell insistia que a dia d'avui són exnòvios. D'aquí tres mesos, ves a saber. També és veritat que darrerament estem veient discursos de l'Emília en els seus concerts, els seus shows, mig esmentant en Duki, parlant d'un companyero que s'estima molt, que sempre està al seu costat. L'estem veient a ell també acompanyar-la en alguns d'aquests concerts, però el petó, com a tal, no el tenim. No ha passat. I està sortint poca informació nova els últims dies. Una calma... Jo trobo que és una calma tensa i estranya. Que per mi encaixa amb això que diu en Juan, que s'han de mantenir certes coses perquè els contractes i els interessos comercials no es perdin.
Bueno, Roy Fem Aitana i Miguel Bernardo, no?
Digues, quan farem l'aposta aquella de final d'any de pronòstics 2025?
Primer hauríem de comprovar quins s'han complert de l'any.
Ah, sí, això també, és que tenim una feinada.
L'any passat, que tu estaves de permís de maternitat,
sí.
Vam fer pronòstics d'aquest any. Et diré que n'hi ha un que ja sé que el vaig encertar. N'hi ha d'altres que no. El repassarem abans que acabi l'any.
Val, ho farem.
El tema de l'Emília i el Duki, aposta. He pres d'un mestre.
Hòstia, anava a dir... Quan?
Ets
el Juan.
Digo, hòstia, Juan, benvingut a Catalunya Ràdio.
M'he traslladat aquí perquè Barcelona m'encanta.
No.
Li agrada molt Barcelona.
A veure, aposta.
Vinga.
Aposta. Jo crec que la Emília i el Duki, si ara estan separats, que això ja, el Juan diu que sí, això de...
Si ho diuen Juan...
Tornaran a estar junts, diguéssim, per amor, més enllà de per les coses econòmiques que hi hagi entremig, pel que tu comentaves, Marta, perquè s'han estimat moltíssim, perquè si tu et veus obligat a seguir-te veient amb un exnòvio, encara que sàpigues que potser t'has de separar, acabes recaient segur, i et diré
més. O li agafes més mania, no sé què dir-te, eh?
Crec que seran pare junts.
Aposta forta.
Sí, realment m'he deixat anar.
Doncs revisa tu, perquè tornant al Juan, ell subratllava que el motiu de la suposada ruptura no és exclusivament la publicació d'aquelles converses a Instagram d'en Duki fent sexting amb una noia, amb la Lula. Hi ha més teca, eh?
Yo te hablaba la semana pasada y te decía que Lula, la chica que salió a contar todo lo que pasó con Duki, es una más, ¿no? Es una más de tantas, ¿no? Y atención, porque también en el listado hay famosas. ¿Esas famosas van a salir a hablar o no? Yo tengo nombre y apellido de las famosas con las que habló Duki en todo este tiempo. Así que, bueno, si ustedes quieren, cuento más, ¿eh?
Juan, clar que volem.
Sisplau,
què vol dir si ustedes quieren? Clar que volem.
Si ell s'obrís un prèmium de pago, pagaria fins a 10 euros al mes.
Jo també.
Perquè m'expliquis merdes.
Home, ell diu que té la llista de totes les noies.
De les famoses que han tingut converses presumptament sexuals amb en Duki. El que ha quedat claríssim per la versió dels fets que ens explica en Juan, que diu que té una font boníssima que li casca tot el que li passa a l'Emília, és que ella està enfonsada i que per molt somriure que gasti, somriure perfecte, per cert, no deixa de ser una màscara per amagar la seva carita triste.
És una gènia.
Roger.
L'acabo de descobrir ara mateix.
És una cançó que literalment es diu Carita Triste, que és una col·laboració de l'Emília, la nostra Emília, la d'en Duki, amb la cantant Anna Mena.
Meravellosa.
Es va publicar a finals d'estiu, és un hit.
Doncs m'agrada molt.
Doncs bé, us puc dir, per primera vegada a la història d'aquest programa, que tinc una exclusiva.
Què?
Jo, eh? No la Juliana, eh? No en Roger.
No en
jo,
Juan.
Ni en Juan. Tinc una exclusiva sobre aquesta col·labo i el rodatge del videoclip. I ja us aviso que la imatge que teníem de l'Emília com a diva absolutament perfecta, com a àngel, que no camina, sinó que vola, ens caurà a terra.
Déu meu. Per favor, per favor.
Ja va passar alguna bestiesa, oi? Es va cagar a sobre, al mig del rodatge.
El rodatge del videoclip de la cançó Carita Triste va produir-se el 16 de juliol del 2024. Gràcies per la cinta d'atenció, que així m'ambiento una mica.
Vam anar una mica poradets, eh? Ja de tempos.
Aquest rodatge, atenció, apunta, com diries tu. Va tenir lloc al castell Gelpí, Arenys de Munt.
Ella és catalana!
I al costat és això.
Ja us vaig dir exactament que la Emília tenia el passaport català, pràcticament. El castell Gelpí és una antiga masia senyorial al Maresme, reconvertida en castell el 1895. És fantàstic.
La de coses que estem aprenent avui, perdona, però som un programa cultural.
Totalment. Jo m'haig de fotre una ruta per seguir-ho tot, que faltaré demà
a la muntanya de, a la muntanya de la Maria Guardiola, millor que no hi vagis perquè et desviaràs. Bé, actualment en aquest castell s'hi celebren molts esdeveniments, que són festes, casaments... Funciona molt la boda allà. I també s'hi fan videoclips. Doncs bé, primera cosa que podem explicar-vos d'aquest vídeo musical i el seu rodatge, Carita Triste, l'Emília Mernes i l'Anna Mena pràcticament no van ni parlar.
Home, però si la cançó era una col·laboració entre elles dues.
Van fer allò de saludar-se, hola, amor, què tal? Però després ni piu.
És que allò d'amor, hi ha gent que li surt natural, eh?
La meva font fins i tot m'ha parlat de tensió entre elles, que la salutació va ser molt falsa. Més coses. Ara sobre el tracte de l'Emília als treballadors del set del videoclip.
Marta, juga aquí amb els silencis com el Juan, perquè això ens té enganxats, eh?
És un tema delicat i us demanaria que us agaféssiu fort.
Ai, que va matar
algú. A mi m'ha fet molt mal aquesta informació, eh?
Deu que caurà la ràdio.
Nois, així com tothom parla bé d'en Sebastián Yatra, mira, ens cau fatal ell, però això sí que li hem de valorar. Que és un molt bon tio, molt simpàtic amb tothom.
Això sí, ho diuen.
No podem dir el mateix de l'Emília Mernes. Em diuen que ella, el dia del rodatge, el 16 de juliol del 2024, per rodar Carita Triste a Maresme, va arribar amb un equip massiu de personal, cosa que s'entén perquè és una gran diva del pop.
Sí.
I en diuen també que va ser desagradable.
Paraula grossa, eh?
No, no. La meva font ha fet servir la paraula borde.
Mira, això sí que no m'ho esperava gens d'allà.
I, de fet, li feia ràbia que aquí, al programa, que no sorti d'aquí, sempre la blanquegéssim i diguéssim que era una persona perfecta, ideal, un àngel.
No ens podem agafar res.
Una anècdota,
és tot mentida.
Una anècdota que és bastant il·lustrativa de tot plegat. L'equip de l'Emília va exigir certes coses als treballadors d'aquest rodatge. Per exemple, van demanar que li cuinessin una torrada amb un ou poché a sobre, que és aquest ou que està com mig, saps?
Sí, una mica
passat
cru,
per
no?
Aigua, sí. I que sobretot estigués preparada quan ella arribés al set. Van contractar un càtering perquè això no ho tenien, saps allò? No tenien la típica màquina de vending i
no,
ja està.
No, ja
això s'havia de fer al moment, clar. Ah. Doncs, un cop va acabar la gravació, el que es van trobar els treballadors és que aquest ou poché l'havien tirat a terra.
No ho crec!
Cancel·lava.
Negacionista.
Prou.
Fins aquí aquesta informació exclusiva, que jo entenc que sigui justeta, però és la meva primera exclusiva, així que jo...
No, però diu...
Molt orgullosa.
No, cridis.
També és veritat que tothom pot tenir dies dolents.
No, però jo no tiro ous poches a terra els dies dolents.
Però la gravetat també, de vegades, és complicada.
Però reculls. Tu ho recolliries.
Jo ho recolliria.
I a més, si ho has demanat expressament a una gent...
De vegades de la vergonya marxes perquè dius, ai, per favor, millor marxar i fer veure que no ha passat res. A mi m'ha fet mal saber que l'Emília és aquest tipus de diva, però vull pensar que són dies complicats, que ja no estaven bé amb el Duc i que algú li estava passant i que no va ser culpa seva.
Mira, Marta, et diré una cosa. Jo quan vaig a demanar un cafè, vull que la persona que m'atén, encara que estigui fatal a casa seva amb els seus nòvios i les seves històries, em somrigui i em tracti bé. I si li exigeixo això a una pobra persona que m'està fent un cafè, també li exigeixo a una diva que està cobrant milions d'euros.
Un minut i arribem a... Uf!
Hòstia, no m'esperava jo tampoc. Acabava acudiant avui a Emília Mernes.
Hem fet el programa d'una tirada.
Gairebé hem d'anar a publicitat i si tenim temps comentarem el vídeo de la Laura Escanes i en Miqui Núñez que van penjar allà.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
4 minuts i arribem a la 1 del migdia.
Hem rebut un WhatsApp, companys.
Aviam, aviam què serà.
El 677-27-10-58.
Gràcies, companya. Hola, ara que parlàveu de la Maria Guardiola, ella estava esquiant a Crans Montana, a Suïssa, tal com etiqueta les seves històries. Roger, és una de les pistes d'esquí...
No està etiquetat, eh? Ho acabo de mirar, però bueno...
Sí, Roger la té geolocalitzada, menys aquí. No acaba de funcionar.
No posa on és, però bueno, ens creiem aquesta...
Sí, diu l'oient. És una de les pistes d'esquí més famoses del país i també exclusiu. Normalment hi esquien gent amb molts diners que es poden permetre els preus de la zona, fora de l'abast de qualsevol ésser normal, ens diu.
Bueno, seguint amb la dinàmica de fer coses de luxe. Per tant, de Turquia cap a Suïssa. Dit això, hem de repassar un contingut que van penjar a Instagram la Laura Escanes i el Miqui Núñez.
Escoltem, però no jutgem. Digueu tu també.
Escoltem però no jutgem.
Quan van dir que presentaves tu Zenit, em va fer una mica de ràbia. Escoltem, però no jutgem.
Aquesta és una tendència que es fa en parella i que consisteix a escoltar les confessions de l'altre sense jutjar-les.
Aquesta primera ja de la Laura dient que li va fer ràbia que presentés el Miqui Núñez Zenit és mentida.
A mi no em quadra, tampoc.
Sobretot perquè a ella se la va trucar i va ser ella que va dir que no volia presentar Zenit amb en Miqui Núñez. És a dir, havia de ser un projecte de tots dos i ella va ser la que se'n va desmarcar.
Igual li va fer ràbia que ella acceptés sol. I ara que ha anat bé d'audiència, pensa... Ai.
No serà que li van dir... Laura ho farà en Miqui i no ho faràs tu? No. I que la versió que ella ha donat
no
és ben bé la... Bé, en tot cas, en Miqui s'hi torna després.
Escoltem, però no jutgem.
Quan les entrevistes i a tots els mitjans pares de les campanades, poques vegades has parlat de mi. Sempre és com, em fa molta il·lusió fer les campanades.
No, mentida.
Escoltem.
Però no jutgem, és mentida.
No, és veritat.
Oh, és mentida. Sempre dic que és un regal per un tu.
O sigui, tu... Ai.
Estan a punt de follar?
Bueno, hi ha una química aquí molt, molt interessant i ens donen també alguns detalls de com són les seves relacions per WhatsApp.
Quan estem uns dies parlant per WhatsApp i de sobte hi ha una cosa que no t'interessa perquè no parlem de tu, parem de parlar. Hi ha vegades que em contesten abans un story que del que t'he parlat jo per Instagram o per WhatsApp.
No és veritat.
Sí, és veritat.
No és veritat.
Sí, per què?
Perquè estic fent altres coses.
No és veritat.
Tòxic.
No, olro! Olro!
Juliana, què hi has de dir?
A veure, jo no tinc tanta relació com tenen ells, però confirmo la versió del Miqui. En qualsevol cas, en mi és igual.
O sigui, la Laura Escanes només contesta al segon quan és alguna cosa sobre ella.
Ni segon. A l'instant, més ràpida que la llum.
La Laura acaba explicant que quan queden, sempre hi ha una persona que és qui diu de quedar.
Escoltem, però no jutgem.
No jutgem.
Sempre et dic de quedar, jo, i tu mai m'ho dius a mi.
Per què no?
Escoltem, però no jutgem.
Una cosa, a veure...
Ja s'ha acabat, no ens coneixem tant, per fer tant, escoltem, però no jutgem.
Bé, fins aquí aquest vídeo que molta gent diu, hòstia, molta química, aquests dos, que els passen aquests dos? Jo vull recordar que tot això la Sara Roy acaba d'estrenar un nou disc.
La parella del Miqui Núñez, amb qui viuen, tenen el conill,
sí,
els gossos...
Sí, per si algú t'espista.
Són una gentada en aquella casa, en un puto
família
zoo.
Família numerosa, sí.
És el zoo d'en Miqui.
Bé, ho deixarem, sí que hi ha molt bestiar allà. Ho deixem aquí, demà i tornem a partir de les 12, us deixem amb el búnquer. Que vagi bé i res, fins demà.